Anònima viva.
Tot allò que creix als marges. La vegetació que brota als marges per la força imparable de la biologia i que no es deixa domesticar ni estatitzar, sinó que existeix per obstinació, per demostrar que vers tota adversitat la vida troba sempre el camí, per sorgir i manifestar-se. Caòtica, espontània, rebutja l'ordre i la disciplina i es manifesta en la fragura atzarosa d'herbes, tiges, espigues, fulles i arrels. Llibertat abocada amb ritmes de llum i moviment, amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes, el maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel i de resistència, autònoma i desobedient.
Hola, què tal esteu? Benvingudes al segon programa d'Anònima Viva, un programa de ràdio que reneix cada mes amb molta il·lusió i amb la voluntat de compartir amb vosaltres d'una forma sincera els continguts que us hem preparat. En aquest espai posarem el focus a les plantes que creixen als marges i és aquí on descobrirem uns espais sovint ningunejats, volgudament oblidats i repetidament apartats. Durant una estona et proposem capbussar-te a les margeres per viure-les i veure que són espais salvatges i plens de vida. Uns indrets on esclata tot allò que et puguis imaginar, perquè els marges són diversitat, són col·lectivitat, però sobretot són espais vius. Avui et deixarem al marge, però no pateixis, perquè ja estarem juntes, i et mostrarem noves maneres de viure, noves formes d'entendre'ns i alternatives a tot allò uniforme que ens imposa el camí. Dissidències necessàries per esdevenir persones una mica més lliures. Per endinsar-nos-hi en aquesta petita aventura, ens acompanyen la Lara i la Cristina, i jo mateix, en Martí, que ara mateix us està parlant. Hola, noies, què tal?
Molt bé, molt contentes.
De nou aquí.
Molt bé, feliç d'estar un altre cop aquí.
Mireu, fa uns dies us vam comentar per xarxes socials si sabríeu dir-nos de quina planta tractarà el programa d'avui. Lara, hi han hagut respostes?
Doncs la veritat és que ha tingut molt bona acollida i en destacaria sobretot dues, una persona que l'ha encertat i una altra que ens ha donat una idea. Però bueno, encara no diré quina és l'encertada.
Fem la de la bona idea, et sembla?
I la de la bona idea era la paritària, que ens la va donar la Indra, aquesta idea.
Molt bé.
Així que seguirem segurament molestant-vos per les xarxes perquè ens aneu donant idees i ens ajudeu a trobar el camí.
Molt bé, doncs esteu preparades?
A punt.
Doncs avui el nostre punt de partida, ja que estem en període de revetlles, és la verbena. Comencem amb Anònima Viva.
Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
Hola, sóc l'Alba Sanuí. Què signifiquen per mi els marges? Els marges és on es donen les cosetes interessants. Sovint són poc vistos, poc mirats i precisament crec que són els menys explorats i els més assalvatjats, els més modificats. Inevitablement penso en els marges de la ciutat. En el cas de Sabadell, que és on visc, en els marges és on està el Rodal de Sabadell i és on la majoria de gent s'acosta quan vol contactar amb la natura. Llavors, per mi és un lloc per connectar amb la vida. Hi ha Implícita, que és el projecte d'educació ambiental en el que crec i el que impulso. El que intentem és que la gent, però sobretot els infants, des de les escoles s'acostin als marges. I precisament són, a més, les escoles dels marges o més properes als marges de la ciutat les que ho tindran més fàcil per connectar-hi.
Bé, doncs, com hem dit fa un moment, avui parlarem de la verbena, no? La verbena és una planta sagrada. Si ja se n'ha sentit parlar totes les cultures des de fa segles i segles, és per aquesta essència que té com a planta sagrada. Segons Culpeper, està regida per Venus. Tot i que té una aparença senzilla, sempre troba un lloc on créixer. Però la verbena no es diu només verbena, no? El seu nom correcte seria Verbenae officinalis. I officinalis, bueno, vull recalcar perquè sovint identificant plantes ens trobem amb aquesta paraula, officinalis. I el que ens vol dir sempre és que és una planta que té moltes propietats medicinals, ja que és una planta que es podia trobar a les oficines de les farmàcies. És per això que tenen aquesta nomenclatura. I llavors, i aquest cognom, no? Després, què més? Doncs aquesta planta ajuda a les persones amb conviccions excessives, amb excés de seguretat, fanatisme, idees fixes i necessitat d'acció continuada. Sovint sembla que una bona verbena ens podria ajudar a harmonitzar contraris, no? A abraçar-los gràcies a una realitat feréstega que creix sense demanar-nos permís. I les propietats que té són propietats superpotents, però sobretot si la usem fresca i per a ús extern. Per a ús intern sovint sempre hem d'anar en compte amb coses tan poderoses, no? I la verbena, al igual que les verbenes en excés, acaben entre vòmits i estupor, que serien un dels, bueno, dels símptomes que ens donaria un excés d'ingesta de verbena. I bé, no podem deixar de parlar de l'esoterisme, no?, que l'envolta. Hem estat fent tots recerca, heu trobat algunes qualitats així esotèriques que us hagin com impactat més o alguna cosa?
Sí, de tota la recerca que hem fet n'hi ha infinites, o sigui, des de a totes les regions del món i des de fa molt temps i hi ha molta història d'aquesta planta. Coses que hem trobat que ens sorprenen, doncs, per exemple, que s'enterra als jardins per portar fortuna o sota del coixí per combatre els malsons.
Sí, no? Bueno, jo és que també he flipat bastant que a nivell així històric sigui tan utilitzada com, per exemple, l'olivera o el llaurer, no? Que els tenim com molt més interioritzats i, en canvi, la verbena es passa absolutament desapercebuda ja pels camps, imagina't, pel nostre imaginari, no?
I té tot molt a veure també amb tot el tema d'invocació d'esperits o amb infusió. El que es fa és que s'esquitxen gotes d'infusió per als diferents espais que serveix per donar la benvinguda, no?, a tota aquesta presència que hi pugui estar residint.
Així que avui parlarem de tot això sagrat, d'energies guaridores i de les cicatrius que ho expliquen. Però abans d'això, escoltem els nostres glosadors de referència, o de capçalera, ja els hi podríem dir, en Carles Burguera i l'Alexandra Nebot, que avui ens arriben amb unes gloses que canten a ritme de dominé, que és una melodia d'origen litúrgic que es cantava a dins de les esglésies a les regions de Capdepera, Artà i Sant Llorenç, a Mallorca. No ens consta quin és el moment que fa el pas des de lo sagrat a lo popular, però endavant, els escoltem.
Hierba sanctis pura est, vos que sou planta sagrada, collida en lluna plena, des dels grecs sou respectada, domine, 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 domine. Augmenteu la llet al pit, guariu aquesta odissea, cicatritzeu el ferit, sou tota una panacea, domine, domine, domine. Domine, domine, domine.
La verbena es festeja, es balla, es menja i es canta. I per què diem verbena? Doncs és per aquesta planta. Domine, domine, domine. Domine, domine, domine. es feien conjurs amb ella per Sant Joan i els voltants, per tal de trobar parella i no quedar per vestir sants. Domine, 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 domine.
La secció de la Laura Pinto.
Bé, doncs avui estrenem secció, i com heu sentit, la secció de la Laura Pinto, ja la tenim aquí. Laura, bona tarda.
Bona tarda.
La Laura és arqueòloga i historiadora de professió i vocació. I avui ella, des de la seva mirada, ens explicarà una mica què ha trobat de la verbena. Endavant, Laura.
Molt bé, gràcies, Martí. Doncs, mireu, la idea d'aquesta secció de la Laura és parlar una mica de les històries al darrere d'aquestes herbes dels marges, no? Perquè al final les pràctiques entorn a aquestes herbes, tant culinàries com al voltant de les creences, com econòmiques, agrícoles, tot el que us podeu imaginar, s'expliquen des de l'actualitat, però tenint en compte la seva trajectòria al llarg dels segles o dels mil·lennis, fins i tot. I aleshores, l'arqueologia, o en alguns casos la història o les fonts històriques, doncs ens permeten anar recuperant alguna d'aquestes relats o d'aquestes històries al darrere d'aquestes herbes. En el cas d'avui, de la verbena, cal dir que, tot i la seva aparença, que no molt atractiva, és una de les principals plantes en la cultura occidental, podríem dir màgico-religioses, o màgico-medicinals. Potser haureu sentit, perquè n'hem estat parlant, no?, de que hi ha la llegenda aquesta que va ser la planta que van utilitzar per sanar les ferides de Jesús quan la van baixar de la creu. Bueno, les llegendes són llegendes, no ho podem demostrar, no? Però en tot cas li va valer com el títol d'herba sagrada. Però és veritat que cal anar més enrere, perquè hi ha moltes cultures que al llarg de la història l'han considerat una de les seves herbes sagrades. Els grecs, els romans, o els egipcis, per exemple, la relacionaven amb Isis, la deessa de la maternitat, la fertilitat, o també ho sonaran els druides, no? Mm-hmm. També es parla que l'utilitzaven a les cerimònies d'endevinació o de profecies. És a dir, sempre hi ha aquesta qüestió de la màgia, no?, al voltant. Nosaltres avui, però, ens centrem en els romans, per parlar d'alguna pràctica curiosa que feien. Ells també tenien aquesta idea de que d'aquestes propietats màgiques la relacionaven amb Venus, la deessa
de l'amor.
L'amor, efectivament, i la bellesa física, segons ells, no? Per tant, la trobarem en pocions d'amor o diferents, no? Tot el relacionat amb atraure l'amor. Però, a més, Plini, naturalista, historiador, ell ja ens parla. De fet, parla de verbenae, al final és un conjunt de plantes que s'utilitzen en diverses cerimònies, però una d'elles específicament ja sabem que és la verbena officinalis, que seria la nostra verbena d'avui. I ja parla també de propietats específicament i concretament mèdiques, per tractar la gota, la febre, l'epilèpsia, si no recordo malament. I llavors també per aquestes pràctiques més relacionades amb allò sagrat, que és per netejar els altars dedicats a Júpiter, el seu déu principal, i trobaríem molts altres exemples, però hi ha un munt de cerimònies i un munt d'usos sagrats d'aquesta planta. Però a mi m'interessava parlar d'un que m'assembla molt curiós, perquè a més dona nom a uns personatges concrets a Roma, que eren els verbenari, el nom, no?, ens ressona, que eren, podríem dir, com uns diplomàtics de l'època. Al final, a Roma hi havia com un conjunt de persones, de 20 sacerdots, que eren els feciales, que eren els encarregats de regular les relacions de Roma amb els altres pobles. I d'alguna manera tenien la potestat de declarar la guerra i també de firmar els tractats de pau. I direu, què té a veure això? No? Tot això, vale, però on va la verbena, una herba? Doncs hi havia moltes cerimònies al voltant, al final he dit que són sacerdots, per tant són temes d'estat, però que estan molt relacionats amb la seva religió, i a l'hora de fer la cerimònia de firmar el tractat de pau sempre hi havia dues persones que havien d'estar sí o sí, i una d'elles era aquest verbenari, que es deia així, s'anomenava així perquè portava una rameta de verbena collida al Capitoli, per tant tenia un alt valor simbòlic, devia ser la verbena del Capitoli que portava en aquesta firma del Tractat de Pau. D'aquí aquests verbenari, que eren doncs, els encarregats de segellar la pau de Roma amb la resta de pobles. En tot cas, aquest és un altre simbolisme, però sempre és, no?, la màgia, el simbolisme, allò sagrat. Per tant, és una herba que des de fa segles i segles i segles doncs té aquesta importància per un munt de cultures. En època medieval no decau aquesta importància de la verbena com a herba sanadora, com a amulet protector, però sí que és veritat que amb l'arribada i l'auge del cristianisme totes aquestes cerimònies considerades en aquell moment paganes es reconverteixen i, per exemple, en la recol·lecció de la verbena doncs comencen a entrar pregàries cristianes, no? Tot allò doncs, és substituït mica en mica per qüestions que tinguin a veure amb el cristianisme. I en època en l'edat mitjana, de totes maneres, començarà a estar molt relacionada també amb la bruixeria, amb tot allò que s'escapa del control del cristianisme. I a partir d'aquí trobarem un munt d'usos, no?, en qüestions més esotèriques. Continua tenint usos en tot el que és el tema de la medicina, la relació entre bruixeria i medicina, i fins als nostres dies, que suposo que com ho explicareu, ho haureu explicat, no?, té moltes propietats i encara avui en dia doncs, es va mantenint. Com a herba potser no s'agrada, però sí com a herba doncs, amb unes grans capacitats sanadores i protectores.
Uau! Doncs al·lucinem amb la història que ens ha explicat la Laura. Moltes gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies.
T'esperem a la següent amb més històries i arqueologia de les plantes i un plaer escoltar-te.
Moltes ganes de tornar-te a escoltar al pròxim programa.
Gràcies.
Bé, doncs recollim tot això que ens ha dit la Laura Pinto, no?, des dels verbenare, els tractats de pau, no?, aquesta forma de mirar de totes aquestes propietats medicinals, no?, i com alhora ha agafat també, no?, això, la idea aquesta de Jesús, que van baixar de la creu, no?, i li van posar les ferides perquè cicatritzessin, no? D'aquí això ens pot emportar a pensar una mica en les marques de vida que ens acompanyen, no?, que portem cadascú en el seu cos, no? Al final hem sigut entrenades, no?, pels referents que hem consumit des de la infància i sovint les marques doncs, ens marquen i marquen diferències que poden ser estètiques, de traumes socials, econòmiques, no? Però malauradament tot aquest aparell crític el tenim una mica fotut i rebutgem totes aquestes marques, totes aquestes diferències, no? Tot allò que no és hegemònic ens incomoda, ens fa sortir de la nostra norma. I per això les amaguem, les silenciem i dissimulem, no? Per una banda, tots els accidents que ens van tallar la vida en dos a la vista de tothom, o les cicatrius per les que encara avui ens pregunten, no?, i que potser ens van pensar quan érem petits. Marques que van fins i tot de generació en generació. De fet, avui en dia hi ha pobles al Pallars, no?, on hi ha famílies que encara tenen la marca de la bruixeria. Hi ha altres marques com les marques de la salut mental, les marques de classe, no?, acabem formant identitats violentades per les mateixes i viure-les amb orgull no és fàcil. Per això hem de dignificar les marques, hem de dignificar la vida, abraçar les boires als contraris i ser la cara i creu de nosaltres mateixes i punt, no? I amb això donem entrada a una cançó que posarem ara de Carpa Negra, amb Oriol Sauleda. Carpa Negra és un grup que es crea a La Clota, que és un centre autogestionat a Vic, i l'Oriol Sauleda, un rapsoda que us recomano molt que busqueu, perquè amb les seves llumeneres us il·luminarà molt.
Que lluiten amb els monstres corren el risc de convertir-se en un. Quina hora és? Anem bé de temps? Tirem, no? Fem, no? Va, doncs. Avança. Fuig. Afanya't lent, que l'ombra educa, que l'ombra ensenya. Són pols i ombra, i van passant, i vas comptant-les. I vas passant, i et van comptant. Treballa i resa, que no hi ha més. Lentes passant, totes fan mal. L'última mata. Et mou la llum. T'atreveixes a mirar-te? T'acompanya la pietat? El cel s'explica, la glòria passa, el temps que vola, arriba l'hora de treure fora els animals. La veritat, filla del temps, ritme constant, marco el present. Se'n va i no torna, no saps el dia, tampoc saps l'hora. Aquesta vida en moviment és molt més tard del que et penses. Totes se'n van i cap no torna. Viu el moment, diu la natura. Viu el moment, diu la natura. Recorda tant, et toca viure. Recorda tant, et toca viure. L'hora que ve no t'enganya. No saps el dia, tampoc saps l'hora, i és molt més tard del que et penses. I és molt més tard del que et penses. I és molt més tard del que et penses. L'hora que ve
Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
La conversa.
Doncs avui ens fa moltíssima il·lusió tenir la primera entrevista aquí a la ràdio en directe, que avui ens visita als marges Eugènia López, de Sant Esteve de Sesrovires. Benvinguda, Eugènia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Doncs molt il·lusionada. Moltes gràcies.
Nosaltres també. L'Eugènia la podem trobar a les xarxes com Eugènia López / astròloga, on ens comparteix els seus coneixements com a astròloga humanista evolutiva, i a l'altre compte d'Instagram, Planta Evitae, on trobem tota la seva faceta d'etnobotànica. L'Eugènia és una persona incansable i creativa. Avui ens acompanyarà amb la seva cosmovisió i, com no podia ser d'una altra manera, la primera pregunta obligada que fem a totes les persones que passen per aquí, que ens visiten als marges, és què són per tu els marges?
Els marges per mi és la vida mateixa. Per mi els marges és allò que creix com a supervivència pura, adaptant-se a qualsevol situació Són les plantes amb resiliència, no? Ara que estan tan de moda aquesta paraula. I nosaltres som això, si volem. Som gent, som carn, som energia de marges. I aquesta és la cosmovisió.
Bueno, tu ets astròloga. Bueno, jo et conec com a astròloga, no? Però jo tinc curiositat de com va arribar l'astrologia a la teva vida.
Bueno, fa molts anys, en ja. Doncs bueno, jo tinc la gran sort de que ma mare és astròloga, i allà quan no hi havia ordinadors, quan jo tenia 16 anys, vaig començar a fer les cartes natals a mà, amb els càlculs, per ajudar ma mare, jo, això d'explicar, d'interpretar...
Era molt llunyà, no, encara?
No, jo ho feia ma mare, jo no m'hi ficava, jo era xino, jo simplement càlculs i tal, però clar, jo tinc uns quants anyets i cada carta natal que ma mare explicava, cada revolució solar, són diferents estudis d'astrologia, cada sinastria, ens quedàvem fins a les tantes de la matinada fent l'estudi, jo callada i observant, i mica en mica cada vegada engrescant-me més. I això han passat 40 anys des de llavors, perquè tinc 56, i sempre ha estat l'astrologia d'alguna forma més present o més evident a la vida, saps que, bueno, situacions que a la vida tens de tot, i fa dos anys vaig dir... No, el confinament va passar que em van demanar, venien a preguntar-me, gent que pagava curs caríssims d'astrologia, després jo els hi feia el postcurs, em venien i em preguntaven, i això què és? No sé, esto es el sol, això és la lluna, i els hi explicava perquè no entenien res. I llavors em van dir, què ens dones classe? I vaig dir, jo. I llavors vaig dir, mira, no? Jo tinc a Saturn junt al sol i sempre qui té això mai es creu que té prou de coneixements, i això passava. I em vaig dir, ui, potser que m'ho cregui, no? I llavors, com no tenia cap titulació, vaig fer un curs online per si algú em deia, ai, que no... Hi ha el paperet, que bueno, a mi no em cal. Yeah.
Sí. Però... Aquesta societat de la titulitis, no? Sí, en la qual vivim.
Bueno, i també suposo que com estem tan ficats, no? El tema dels marges també és això, no?
Exacte.
Jo sóc fora, sóc de marges, diguéssim, llavors no entres dins de lo convencional i llavors dius, bueno, pues si de cas. No vaig aguantar tot el curs, em van donar el primer paper que està en una carpeta i ja n'hi ha prou perquè m'avorria. I ja vaig dir, potser que em faig un Instagram, potser que faig directes, potser que faig un YouTube. I potser, doncs mira, aquí estic i bueno, una de les passions de la vida.
I el tipus d'astrologia que tu fas, sembla el que feia ta mare, o quin tipus d'astrologia fas tu ben bé?
Bueno, jo una miqueta diferent que ma mare, perquè ma mare ja té 84 anys i, home, bastant transgressora va ser per l'hora, perquè no és, ella no fa astrologia clàssica, però jo he agafat la meva línia, que és una astrologia humanista vol dir que és per al, tal com jo ho veig, perquè després et trobes que diu, soc humanista, però... No. La meva és ajudar al creixement personal i evolutiu de cadascú. Entendre qui som i entendre quines qualitats, quines virtuts tenim, com treballar-les, ajudar a descobrir-les i a ajudar a despolaritzar aquells punts que tenim d'energies potser més conflictives. Jo és que... Ma mare diu que jo soy una buen rollista. A mi no m'agrada dir conflicte, però sí que a vegades tenim tensionaments i és tan fàcil com veure, perquè la carta natal és el mapa, és el llibre d'instruccions de cadascú. Llavors, clar, és com qui ha après jeroglífics, tu dius, no entendo nada, però et ve un que entén de jeroglífics i diu, esto es esto y esto. Pues això és el que fem els astròlegs, o hauríem de fer, sempre respectant i mai jutjant.
Exacte. Uh-huh. I llavors, abans, no? Has parlat de que l'astrologia és la teva passió i sabem que la teva altra gran passió són les plantes.
Sí, també. És que no puc evitar, són les dues passions i jo, de fet, abans els explicava, no?, que, pues, bueno, faig els meus xarops, faig el meu xampú, doncs cuino amb el que agafo al camp, perquè vivim en una societat d'esquenes a l'abundància. Demanem abundància a la nostra vida, però és que la Terra ens ho està donant. I avui els he portat marmelada de casa de prunes i jo estic demanant, però és que l'abundància no sols és el paper els diners, la, o la targeta aquesta amb la que paguem, l'abundància és el que ens dona la terra. Tenim malves, si a mi em fa mal de panxa, menjaré, inclouré les malves perquè em desinflamen, o si estic una miqueta que no vaig bé, doncs les malves fan mucílag i t'ajuden. O si tinc problemes a la pell, tinc calèndules, em faré un oli de calèndules, i ho tenim, però vivim d'esquenes. Ens hem oblidat de qui som, a nivell astrològic i a nivell botànic.
Perquè, perdona, la, aquesta, aquest amor a les plantes ve de quan tenies una arboristeria? O ja ve d'abans, inclús?
Bueno, jo sóc el que se'n diu una xarnegueta. De fet, jo sang d'aquí... Yeah. Bueno,
del Batllo, del Batllo, no?
Jo sóc ascendent escorpí, jo sóc passió. Llavors, jo sóc de Barcelona, de fet, vaig néixer a Barcelona i sempre cada any anàvem a estiujar a Camprodon, jo ja no hi vaig perquè no puc amb el Camprodon d'ara, i nosaltres anàvem un dia d'excursió, un dia a descansar. I clar, jo allà, dins de que els meus pares coneixien el teu pic, la ruenga, el romaní, el plantatge, les, bueno, per mi són les bàsiques. Mm.
Els espàrrecs verds, no?
Sí, això. I llavors aquí venia del... Però era un contacte amb la terra. I jo tenia ben clar que jo volia sortir de la ciutat. I quan el meu home, la meva parella i jo vam tenir nanos, vam decidir sortir de la ciutat, anar a la natura, perquè necessitàvem estar en contacte amb la terra i volíem que els nostres fills aixequessin d'una altra manera. No volíem pol·lució. No? Sí. Volia que poguessin caminar sense esperar un semàfor. És que és una cosa molt bàsica i la gent de ciutat no se n'adona. I llavors fa anys, perdona que m'he desviat, a mi porta, perquè jo sóc de Marges i me'n vaig. I vaig tenir una herbolària, perquè el meu home també tenia aquesta passió de les plantes, potser ell més que jo, encara, i vam tenir una herbolària allà a Sant Esteve Ses Rovires, va ser 2 anyets per temes personals de malalties i tal, però vaig gaudir moltíssim.
Clar.
Clar, l'herbolari és un punt de trobada, no?, de,
sí,
de preguntes i respostes i de...
Era una mica confessionari, o sigui, perquè clar, per mi era un punt de trobada, però era un punt de trobada d'una altra forma. És on la gent anava a guarir-se, a trobar una altra forma, a ser una mica de marges.
Exacte.
I llavors era maco, perquè jo abans, ahir li explicava a la Lara que jo portava tests d'importació i feia les infusions i regalava madalenetes d'aquestes més naturals, i llavors em venien allà a prendre's i llavors xerraven i compartien, i això, és que això cal comunicar-se des d'un altre lloc.
I atrevir-se a comunicar-se des d'aquí, no?
Sí.
També les persones que entraven...
Sí. Un lloc natural, un lloc on no has d'estar encursetat, on t'has de sentir com anclant. Jo ara... després parlarem, si voleu, de la lluna d'ara, de la lluna d'avui, però jo l'he titulat amb el noi que fem el directe els diumenges, mi clan, no? És el clan, perquè és a cranc. Llavors, la botiga, l'herbolari, era un clan. Un clan és la reunió d'aquelles persones que t'aporten, que et nodreixen. I això era la botiga.
Pues, ja que apunta a poder el tema de la lluna, sí, no? Li podríem preguntar, no?, que avui és lluna nova en Càncer.
Sí.
I això, a veure, explica'ns ben bé què vol dir i quin pes tenen les llunes i com ens poden afectar. O sigui, sé que són moltes coses, però bueno, a veure si ens ho entenc.
Aquí m'esteu ficant a prova. Bueno, com sóc de marges, podrem això. Doncs mira, les llunes, primer, jo quan algú... Primer deixa'm que et faci una altra referència.
Sí.
Quan algú em diu, jo estic a l'astrologia, jo li dic, mira, això no és una amenaça, però és que això ho reps igual. I em diuen, hosti, no. Dic, sí. Les flamarades solars, les reps? Em diuen, hosti, sí. Les veus? No. Doncs pues la lluna igual. L'energia dels planetes igual. No és cap amenaça, eh? Però tu ho reps. Bueno, però és una forma de fer i també que se n'adonin... Bueno, qui no es vol no s'adona. I les llunes, la lluna, sempre la Terra... penseu que és l'astre que tenim més a la vora, i bueno, és tan fàcil com fixar-se en la natura. El més senzill són les marees, però també les plantes, perquè els que som recol·lectors sabem que hi ha un temps per agafar la flor, un temps per agafar la humitat florida, un temps per agafar fulles, un temps per agafar arrels. I això té que a veure amb les llunes, ¿vale? Perquè l'energia de la planta es concentra més en una part o una altra. Això és igual que allò que diem, si talles el cabell en tal...
Lluna creixent,
És el mateix. Però el que passa és que ens hem desconnectat. I creiem que dic que si és que jo faig cas d'això, és com que som... Som animals.
De fet, una de les proves que hem viscut qui tenim hort, és si plantes un all en lluna plena, surten els alls. Yeah. I si el plantes en lluna nova, es queden allà, dius, a veure. Vull dir que són coses pràctiques que li donen sentit, no? Perdona, t'he tallat.
Jo el que sempre dic és que som animals. Es suposa que racionals, però som animals. I estem aquí, no passa res, i és qui som, no hi ha problema. I les llunes, dins del cicle de les llunacions, tenim la lluna nova, que és una energia de començar, és la llavor que fiquem, i la lluna plena és la de tancar, la de recollir. ¿Vale? Dins de que en un període, no, d'uns 24 dies més o menys tenim les dues, però per exemple, ara tenim una lluna nova a Cranc, que el seu fruit global, la recollida total, serà al desembre, al desembre estem calculant, quan hi hagi la lluna plena, que la lluna la tindrem a Cranc, al mateix signe. Per exemple, la lluna, és una mica liós, perdoneu, però la lluna plena anterior, que va ser el dia 22, el dia abans de la revetlla, el dissabte, el dia 20, estic amb els ulls cap a dalt pensant, el dia 22 era la conclusió de la lluna nova que va haver-hi el 11 de desembre, no, 11 de gener, perdona, de gener, vale? I llavors jo en el directe d'aquell moment vaig fer una mica de recordatori de com havia, què és el que en aquell moment es va iniciar i ara com ho tancava.
I què s'inicia ara amb aquesta lluna nova?
Doncs ara t'ho dic. Bueno, ara, si no ho sabeu, els que seguiu els directes, esteu fins aquí d'escoltar-ho, però tenim a Venus astronòmicament darrere del Sol en la seva òrbita. Venus el dia 4 de juny va fer el que es diu ara, que queda molt xuli, el Venus Star Point, una conjunció de tota la vida del Sol-Venus. Però clar, com jo soc...
Aquests noms, no?
Clar, com jo soc de les antigues, doncs una conjunció de tota la vida, d'acord? ¿Vale? Però és molt interessant perquè estava darrere del Sol. Ara sortirà l'11 del juliol Venus com a estrella de l'ocaso per l'oest, ¿vale? Perquè la Venus sempre la tenim al Sol, menys quan fa les conjuncions. Llavors, encara que va ser el 4 de juny, fins al dia 11 no sortirà, i es considera que ara tenim el Sol, la Lluna i Venus en conjunció, a Cranc. I això vol dir, com deia ma mare, quan hi ha lluna nova, papà i mama estan junts, la Lluna i el Sol. Tal que, és que és molt maco, però és que realment és així. Quan estan en lluna plena és que estan allà debatiendo. Però ara tenim això. Dit d'una forma més seriosa, és la necessitat, que és la lluna, amb el voler, que és el sol. I quina és la meva necessitat? Trobar d'on em nodreixo, perquè és gran. Quin és el meu port segur? I a més, com està en Venus, hem fet una introspecció perquè està darrere del Sol. Ha estat Venus desconnectat perquè el Sol estava entremig de la Terra i de Venus. D'on em nodreixo? Del clan? El clan em nodreix? Perquè, clar, Cranc és l'energia maternal, siguin home o dones, això és indiferent. Què fa una mare quan es passa? Una mare pot nodrir o pot castrar, pot ofegar, pot tallar, fer la reclusió que fan a vegades. Llavors, aquesta lluna nova és un estudi de què és el que jo necessito a nivell emocional, connectar amb els meus centres, fico la mà al nivell de l'esternón perquè és el chakra 4, que el chakra 4, és que he fet una mica de budisme també. M'ho dic com a persona inquieta, bueno, coses d'aquelles. El chakra 4 és Venus, ¿vale? Llavors, sàpiguer que és el que vull connectar al meu centre i estar en equilibri. ¿Vale? I això fent un resum d'aquests de Caldeu. Perquè ara hi ha un moment energètic molt, molt abrupte, perquè tenim a Mart i a Urà junts en Taure, i això és que les persones que no saben estar en el seu equilibri, les persones que reneguen de la seva vida, que no viuen danzando con las olas, surfeando, no, que jo dic, sinó que viuen en una voràgine, potser que ara estiguin en uns moments d'estats de nervis potents, inclús violents, ferint, i clar, això ens arriba, és Urà és el rayo, les imatges. A mi sempre m'agrada lligar-ho amb imatges, no? És un rayo que dius, hòstia, ui, perdó, on ha caigut, no? Com l'heu venit? Llavors, amb Mar, i Mar que és el déu de la guerra, no? I és allò de, hòstia, un altre cop, perdó, un raig que ve i a més que em fa una ferida de Caldeu. Però és que jo necessito guariment. Llavors, jo dic que, perquè cranc és aigua, és element aigua. L'altre dia en el directe jo deia, això és com una bolla que està en el mar, i què fa la bolla? Buscar, això és física, al centre de gravetat. Chakra 4. Què chakra 4? El meu amor. Jo m'estimo, jo em valoro, jo estic empoderada, jo em nodreixo a mi mateixa, o estic esperant dels demés? Perquè si espero, estic projectant, estic demanant a altres quan sóc jo mateixa, o mateix, perdó Martí.
No, tranquil·la.
Parlo en femení, però sóc dona. M'he de fer càrrec de mi mateixa. Ningú pot portar el meu centre de gravitat. Llavors, puc estar enmig del mar i pot venir una tempesta, que si jo estic del meu centre... Pues estaré ahí.
Potser és tota la part, no? A mi em ressona molt com a l'honestedat cap a una mateixa, no? Tot aquest procés d'individuació, sí. D'autoconeixement, no? D'autoestima, potser.
Sí, i a més és que aquest Venus Star Point que va haver-hi, bueno, és que són cicles de Venus, ara estic fent un curs online sobre Venus, que és molt interessant i que aniré repetint al llarg del temps, perquè és molt necessari. I aquest Venus ara està en un cicle de 4 anys i és aquesta, o sigui, acabant un cicle de 8 anys però li manquen 4 anys i és aquest connectar realment la meva ombra, que és el que abans estava Lara parlant, la meva globalitat, la meva llum i la meva ombra. Jo sóc llum i jo sóc ombra. Jo m'he d'estimar a mi mateixa però de reconèixer que a vegades no m'estimo, que a vegades no sóc capaç de mirar-me al mirall, que a vegades m'avergonyeixo de mi mateixa. I com vull que els altres em valorin si jo no sóc capaç de valorar-me a mi mateixa? Quan aquesta és l'astrologia que jo faig.
Sí, sí. No, hòstia. És increïble. Bueno, no ho sé, però és que teníem moltes preguntes per fer-te.
No, però crec que farem una última,
som
no?
Som esclaves del temps, o sigui que això sí que de moment no ho podem canviar. Llavors, Lara, sí.
Ai, perdoneu.
No, tranquil·la, sí, és superinteressant.
Et farem una última, que és obligatòria, que és que ens diguis que és per tu desobeir.
Bueno, desobeir per mi és ser jo mateixa, perquè la meva vida és un acte de rebeldia senzilleta, però rebeldia és ser un mateix, intentar ser un mateix en aquest món que ens estan volent treure l'ànima i ens estan en aquesta societat que ens vol desconnectar i que siguem autòmats. Llavors, ser un mateix.
Que guai.
Doncs fins aquí una pinzellada del món interior, sí. Els coneixements i tots els aprenentatges de la Euge.
La podeu trobar a les xarxes on hem dit, Eugenia López /astròloga o Planta i Vitae. I ara us deixarem, hem demanat una cançó, que ens proposés una cançó per escoltar, i us deixarem a Maria del Mar Bonet i la seva dansa de la primavera.
Moltes gràcies.
Merci.
Wow. Thank you.
febrer m'ha duit la carta tan precisa. Moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera. Que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera. No puc desfer-me del seu encís, no puc desfer-me del seu encís. Obrir les branques, ballar amb ella, pentinar-me el seu vent la cabellera, cantar les llunes de les seves nits, cantar les llunes. Cantar si torna el dolorós amor i creixer un poc més en l'intent i creixer un poc més cada entretemps. Volar amb el vent i les noves llavors, volar amb el vent i les noves llavors. Qui sap on el vent ens portarà, a dins el cor d'una terra antiga, o creixeré en el fons de la febrer m'ha duit la carta tan precisa. Moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera. Que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera. No puc desfer-me del seu encís.
L'altra veu.
Doncs ara ens explicarà el Boi Sagrera, que és un dels socis fundadors del Viver Tres Turons, que està a Sant Feliu del Racó, perquè conegueu una miqueta la tasca que fan i lo important que és anar i reconèixer tots els marges.
El viver Tres Turons és un viver de planta autòctona que neix l'any 2006-2007 a Sant Feliu del Racó, en una finca que se'n cedeix a Sant Feliu del Racó. En el principi, l'objectiu del viver era reproduir planta autòctona, vale, per restauració de boscos, d'ambients forestals i, bueno, i per altres usos. També tenia, en els inicis, una part més agrícola, es va produir mongeta del ganxet i fer agricultura, però aquesta va durar poc, va durar un parell de temporades, i el que va perdurar va ser el que és pròpiament el viver. Al principi, doncs, bueno, primer van ser un parell de socis, amb els anys això va anar evolucionant, i a 2019, crec, ja ens vam constituir com a cooperativa, ja uns quants socis més. Actualment som 5 socis i més 2 persones treballadores, que també és possible que s'acabin incorporant a la cooperativa. Com deia, doncs, l'objecte del viver és la producció de la planta, sobretot pensant en biodiversitat, en espais que es vulguin recuperar, restaurar, però bé, també jardins, també particulars, però sobretot pensant molt en ambients naturals o naturalitzats. I per això la planta autòctona, per això és el nostre motiu principal, no? La planta autòctona. Amb els anys ens hem anat especialitzant, sobretot, que ja ho eren des del principi, però hem posat més èmfasi en el que és planta aquàtica, planta d'ambients humits, de rius, de basses, de rieres. De manera que ara mateix podem dir que la planta principal que produïm i que venem és la planta aquàtica, tot i que també en seguim fent de mediterrània o de plantes més de secà. Podem dir que el viver com a cooperativa doncs, tindria tres eixos. El principal i el central és la producció de plantes. D'acord? Vull dir, estem en el sector primari, fem plantes, no som, diguem, equivalents a uns pagesos, som una empresa agrària, i això, llavors, estem amb les mans a la terra, aconseguint planta, aconseguint sembrant, regant, cultivant, vaja. Però també una altra pota important és la de la formació. Ens agrada donar a conèixer el que fem, sigui a través de convenis amb l'Institut de les Garberes de Castellà del Vallès, de Jardineria i Agricultura, sigui amb tallers propis que fem a la nostra finca o més enllà, o amb altres models. De fet, a la finca ara tenim des de fa 3 o 4 anys una bassa molt gran, de més de 1.000 metres quadrats, on tenim com un, podem dir, quasi un jardí botànic de planta aquàtica, i això també doncs, és un lloc on podem fer formació i que la gent vingui a conèixer aquest ecosistema. El tema de la planta aquàtica, sobretot és perquè són... Ja, vull dir que també que tots venim del món de la majoria venim del món de la biologia, de l'ecologia, i llavors ens interessa molt la conservació de les espècies, és una de les coses que més ens agrada fer i que fem bastant. Per tant, justament les espècies lligades al medi aquàtic són de les més amenaçades i per això hi posem tant èmfasi. I una altra via, un altre eix del viver, doncs també és nosaltres mateixos anar fora a fer implantacions, a fer basses, a fer piscines, a fer execucions o actuacions, doncs sigui també això, en el medi natural, en finques, en basses de domini públic hidràulic o particulars o el que sigui. De manera que bé, som un projecte que vivim del sector primari, de la pagesia, i que lluitem, que el nostre principal objectiu és això, doncs conservar i donar a conèixer el món de les plantes, que és un món força oblidat i força amenaçat. Dir per acabar, que em sembla que no ho he dit, que de fet som una cooperativa sense ànim de lucre, de manera que tot el benefici que puguem tenir sempre reinverteix en els objectius de la cooperativa.
Anònima viva! Tot allò que creix als marges.
L'altre dia, una persona que travessava a peu fronteres inventades em va explicar que ens alimentem dels detalls que guardem de cada vivència. Que precisament això és el que ens caracteritza. Coincidir amb un gat que et mira somrient a la paret més alta de la ciutat mentre dibuixem. O compartir l'última poma de la motxilla durant la interpretació del sistema i tota la seva faràndula. I desitjar provocar-lo. Desprendre'ns del paraigua una tarda de pluja intensa per aixecar el cap i posar-nos dignes. O endevinar l'adjectiu pendent dels mots encreuats d'aquell bar de poble on encara es comparteix el diari. El somriure. El somriure pur i jugar a desenredar el fil vermell que entortolliga emocions un matí de piscina i brases. Ser un cèrvol. La manera insòlita del teu brillar quan s'intercanvien paraules en una conversa banal, mentre un cargol pren el sol a la vora de les nostres pestanyes. Enumerar estrelles. La veu de l'Alícia llegint dalt d'una alzina i que aparegui un conill tremolant quan ens inunda el dubte del narcisisme. Descobrir formigues en camps de marmelada. Les primeres carreteres o la fórmula com un far ens il·lumina senceres i retrobar-se just allà, on bufa el vent, despentinar-se, ser foc i ballar. I aconseguir, al final, cosir detalls en pàgines d'un quadern fet a mà que intensifica vivències i memòries. L'agenda d'Anònima Viva.
Doncs l'agenda d'aquests 3 mesos que venen, perquè no tindrem programa fins d'aquí 3 mesos, és una època de moltes festes majors i activitats diverses. Intentaré sintetitzar al màxim i fer un repàs general d'allò que em sembla que s'ha de destacar. Comencem. El dia 13 de juliol, a Gerb, la Noguera, la Transegre, una baixada de 100 barcasses per aquest riu fins a arribar a Balaguer. Del 19 al 21 de juliol, festa del Renaixement a Tortosa. Del 19 al 21 de juliol, fira de circ de la Bisbal de l'Empordà. El 20 de juliol, el 20è combat de cantadors d'Espolla, a l'Empordà, i el mateix dia a Sant Llorenç de la Muga, molt a prop, també a l'Empordà, Declamàlica 2, poesia, declamacions i música. Del 19 al 29 de juliol, prepareu-vos per les Santes de Mataró, actes que no et pots perdre, el desvetllament bellugós, el correfoc i el no n'hi ha prou. I del 19 al 6 d'agost, festa major de Vilanova i la Geltrú, amb el ball de les 7 hores i el vot del poble, com actes destacats. A l'agost, la cosa encara es complica una mica més i tenim quasi totes les festes majors dels pobles i viles del Principat. Destacar els guarnits de festa major de la Vila de Gràcia i de Sants a Barcelona, el Polvorí de Cardedeu, la festa autogestionada de la vila, Sant Fèlix de Vilafranca amb el Seguici i el seu ball de gralles, la festa major d'Igualada, la Quelarre de Cervera i les alternatives de Manresa, les barraques de Sitges i els blancs i blaus de Granollers. A finals d'agost i principis de setembre, la trobada d'acordionistes del Pirineu. La festa major de Sant Quirze, de la nostra vila, que enguany s'hi estrena una figura de foc. La festa major de les barraques de Sabadell, amb els seus tradicionals concursos de menjar flams, titius i garrotins. Santa Tecla, a Tarragona, amb la baixada de l'Àliga, dames i vells i el Seguici del Braç incorrupte. La Mercè, a Barcelona. La Misericòrdia, a Reus. El Ball del Camell, per Sant Miquel, a Molins de Rei. La Fira de Teatre del carrer de Tàrrega, les festes del Turó Olot. I si amb això encara no en teniu prou, durant el juliol, festes de segar i batre, baixades de falles al Pirineu, i durant tot l'estiu, jaleos a les viles menorquines, a l'agost, concursos de gossos d'atura, moros i cristians al País Valencià, sardanes, jotes, habaneres i cremat a tort i a dret. I per acabar, destacar les diades castelleres d'aquests mesos. Dissabte 20 de juliol a les Santes de Mataró, el 25 d'agost a Igualada, el 30 d'agost cita indiscutible Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès, al setembre la diada del primer diumenge, tot i que es fa el segon diumenge de setembre a Tarragona, i el 21 de setembre a la Mercè de Barcelona, diada de les colles convidades. Crec que amb això hi ha de sobres per passar un estiu distret i distreta, i disculpeu tot allò que em deixo.
Anònima.
Bé, abans de marxar volem donar les gràcies primer de tot a l'Eugènia per acompanyar-nos en un dia tan especial, a la màgia dels piuets, al David Marcos Landry, a la Laura Pinto per compartir coneixement, als nostres glosadors de capçalera, el Carles Burguera i l'Alexandra Nebot, al Boi Sagrera i al Viver Tres Turons per compartir amb nosaltres la seva història, a l'Alba Sanui d'Implícita per compartir margeres i, evidentment, a la Sagrada Verbena per formar part de la màgia i les creences que ens guareixen des de fa segles. Gràcies per ensenyar-nos a anar de verbena, a totes les verbenes que acompanyaran aquest estiu, divertides, immorals i màgiques, i com no, a les meves companyes per seguir fent créixer els marges i estimant-los. Així que ens veiem al pròxim programa amb la Pagalosa, també coneguda com Amor de l'Hortelano. Us abracem molt fort.
Quiero gastarme contigo todo mi dinero en los bares de copa, como si fuera esta noche la última vez, como si fuera esta noche la última vez.